Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, molt bona tarda, divendres. Benvinguts al 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies d'aquest divendres 19 d'abril, però abans us informem que tenim el Jordi Carretero a les vies de so, el Víctor García a la redacció i producció i la Sara Cruz un dia més al meu costat. Molt bona tarda, Sara.
Molt bona tarda.
Sara Cruz, què faràs el dia de Sant Jordi?
Doncs mira, estarem tot el dia al claustre de la catedral, perquè des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, tot l'equip de Ràdio Estel estarem, com dèiem, al claustre de la catedral de Barcelona, emetent en directe, doncs amb edicions especials, per exemple, del Primer Cafè, també dels informatius express, el Tot Musicat, i també estarem en directe el 7:45, Mercè.
Home, un programa especial, eh?
Sí.
A partir de les 6 fins a 6:45.
Exacte.
Donarem pas a les vespres i després de les vespres...
Tornarem
a estar amb vosaltres.
Doncs i tot amb presència de destacades personalitats del món de la cultura i la política, com per exemple doncs, el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, també Josep Rull, Arcadi Oliveres, autores com Carmen Puche, Carla Gràcia, Andreu Sotorra, Núria Feliu, Miquel Albert Soler, Ramon Gras, etc.
Déu-n'hi-do, ens ho passarem molt bé.
Sí.
No? I tot això ho explicarem als nostres oients. També els convidem doncs, a que ens vinguin a veure.
Exacte, exacte.
Al claustre de la catedral,
sí. Sí, així ens coneixeran, també els coneixerem nosaltres.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Eulogi Broto. Ell és de Barcelona, té 38 anys, va estudiar dret i dret canònic, és advocat i també professor de l'ISCREP. Entre les seves aficions hi troba l'alta muntanya, viatjar i el Barça, i es defineix com una persona oberta, analítica, crítica i dialogant. Bona tarda, Eulogi.
Bona tarda.
Què ens vindràs a veure a la catedral?
Regalareu o haurem de portar rosa?
Home, si ens portes una rosa, no et direm que no.
Bueno. Vinga, ens acostarem, va.
Home, ens podrem fer una visita. Tenim un horari molt... molt...
Com tens 12 hores per venir.
Sí. Si voleu que vinguin
estarem
els oients...
Estarem tot el dia allà, al claustre de la catedral.
El dilluns anuncieu que regalareu roses allà i ja veuràs com tindreu cua.
Bé, almenys podrem regalar entrevistes, Sara.
Sí.
No? Ens ho passarem molt bé. I per això volem convidar els nostres oients i Eulogi Broto. Doncs,
una diada molt bonica, Sant Jordi.
Ja tens en ment el llibre que vols que et regalin?
No.
No?
Els regals,
que et sorprenguin.
A mi mai m'ha agradat demanar-los.
Però tot i així no tens una idea així per recomanar als nostres oients algun llibre que et vingui ara al cap?
Això depèn de la persona que regala. La veritat, a mi no m'ha agradat mai demanar regals perquè trobo que és una qüestió gratuïta, que és més el fet que l'objecte. Per tant, llibres n'hi ha molts, n'hi ha molts bons escriptors catalans, s'ha publicat molt l'últim any, malgrat la crisi. Jo animo a la gent a comprar literatura del país, però benvinguda sigui tota la que regali.
Doncs bé, avui compartim les notícies amb l'Eulogi Broto.
En paper, no en e-book.
En paper, eh?
En paper.
L'Eulogi Broto, ja l'esteu escoltant, professor i jurista. També repassarem les notícies del dia, però abans la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Boston continua en estat d'alerta absolut. La ciutat i tot el país viuen pendents de la gran operació policial que s'ha engegat per detenir un dels sospitosos dels atemptats de la Marató del dilluns passat. La població no surt de casa des de fa aproximadament 6 hores i tots els comerços estan també tancats. El fugitiu de 19 anys podria estar amagat en una casa de la rodalia de Boston que la policia té encerclada des de fa unes hores. Recordem que l'altre sospitós, el seu germà gran de 26 anys, ha mort aquesta matinada durant una persecució policial. Itàlia continua sense trobar president. L'exprimer ministre i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, no ha aconseguit la majoria absoluta necessària en la quarta votació celebrada aquesta mateixa tarda en una sessió conjunta al Parlament. L'expresident de la Comissió Europea compta amb un gran suport entre l'esquerra del país, però ha estat rebutjat per un dels seus antics enemics polítics, Silvio Berlusconi. A casa nostra, el conseller de la Presidència i portaveu del govern, Francesc Homs, ha explicat aquest matí que a l'estiu es podran pagar els impostos de forma legal a través de la Generalitat. Homs ha afegit que ja se n'ha parlat amb els ajuntaments i que també se n'està començant a parlar amb els empresaris. Homs ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio. I mentrestant, avui hem sabut que el govern espanyol introduirà la constitució del Consell Assessor per la Transició Nacional en les al·legacions del recurs contra la declaració del Parlament presentat davant del Tribunal Constitucional. I és que, segons explicar la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, és un fet que demostra que la declaració sobiranista està en marxa. El govern balear ha aprovat el decret de trilingüisme, la norma que obliga a fer classes en castellà, català i anglès en iguals proporcions i que s'aplicarà a partir del curs vinent. Aquesta decisió del govern popular de José Manuel Bauzá acaba amb la immersió en la llengua catalana aplicat a les illes des de l'any 1983. I marxem novament cap a l'exterior perquè Sèrbia i Kosovo han arribat a un acord històric avui per normalitzar les seves relacions en el marc de les negociacions patrocinades per la Unió Europea. El primer ministre kosovar ha anunciat el pacte que aquesta significaria el començament d'una nova era. L'acord, que haurà de ser confirmat per les autoritats d'ambdós països, estableix una autonomia per les comunitats sèrbies del nord de Kosovo.
Doncs com cada divendres, el Víctor García ens apropa l'actualitat del cap de setmana esportiva.
Bona tarda, Mercè. Aquest cap de setmana el Barça visita la Romareda per...
Doncs bé, aquest cap de setmana tota l'actualitat esportiva. Ara sí, ens l'apropa el Víctor García.
Arriba la jornada 32 de Lliga i Barça i Madrid aprofitaran per fer rotacions de cara a la Lliga de Campions. Els blaugrana reben la visita del Llevant i d'aconseguir els 3 punts sentenciarien una mica més la Lliga. La realitat, però, és que el Barça té la ment posada en el partit d'aquest dimarts contra el Bayern de Munic. El tràmit contra l'equip valencià serà demà a les 8 del vespre. Una notícia positiva pel Futbol Club Barcelona ha estat la recuperació del Leo Messi, que ha superat els problemes físics i avui ha entrenat de nou amb el grup. L'argentí podrà disputar demà alguns minuts per agafar rodatge i arribar en plenes condicions per a la Champions. A més de Messi, s'espera que Vidal pugui tornar a jugar contra el Llevant. El lateral francès està pendent també de poder renovar amb el club blaugrana el més aviat millor. Sobre la situació de Vidal ha parlat avui Jordi Roura.
Todo el mundo sabemos que es un caso excepcional y yo creo que hay que ir poco a poco, hay que esperar a ver cuál es realmente su evolución de aquí a final de temporada y que al final será un tema que decidiremos o tomaremos la decisión al final de temporada, pero creo que hay que ir paso a paso. Primero creo que hay que estar contentos y satisfechos por cómo ha ido las cosas hasta ahora, de que pueda estar con nosotros y luego la decisión final se tomará obviamente al final de temporada.
Tant Messi com Vidal podran estar contra el Bayern, però en canvi qui no estarà serà Carles Puyol, que segueix recuperant-se de la seva operació. Mascherano i Adriano tampoc podran jugar i els de Tito Villanova recuperen a Jordi Alba pel lateral esquerre. Pel que fa a la resta d'equips, el Real Madrid prepara el seu duel contra el Borussia Dortmund, però primer haurà de jugar el Villito Villamarín demà a les 6 de la tarda. L'Espanyol, en canvi, jugarà contra el Getafe i intentarà apropar-se una mica més a Europa. En bàsquet, hi haurà cinquè partit del Barça-Rigel i el Panathinaikos. Els blaugranes van guanyar ahir a la pista dels grecs i disputaran el partit decisiu al Palau Blaugrana el proper dijous 25 d'abril.
Gràcies, Víctor. Unió de Pagesos ha alertat sobre la greu situació en què es troben els ramaders en règim extensiu de les comarques de muntanya a Catalunya. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El sindicat agrari en culpa d'una banda l'excepcional sequera del 2012 i per altra el retard en el pagament dels ajuts a aquest tipus de ramaderia. Això s'hi afegeix les previsions de retallades en els ajuts per aquest any que afectarà les associacions de defensa sanitària o les assegurances agràries. El sindicat exigeix al Departament d'Agricultura el pagament dels ajuts pendents davant la greu situació de la ramaderia extensiva. Unió de Pagesos recorda que la greu sequera que es va patir l'any 2012 va deixar pràcticament sense vegetació extenses zones de pastura.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs avui retorna el temps típic de primavera, és a dir, sol i temperatures suaus, però també alguns ruixats i tempestes. Un sistema frontal ha travessat Catalunya i ens ha portat pluja i un fort descens també de les temperatures, sobretot les diurnes. Els xàfecs més intensos cauran al Pirineu, Catalunya Central, sud de Girona i també algunes comarques de Barcelona. Les temperatures cauran, les màximes perdran més de 10 graus a la meitat nord del país i les mínimes del dia registraran a última hora d'avui. Tot i això, pel cap de setmana s'espera que les temperatures tornin a pujar i que faci força sol.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa. Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, patrons de Catalunya, Productes Loca i Coti obsequien a tots els oients del Tot Sardana amb dos lots de 15 quilos cadascun de productes de la neteja. Només heu d'endevinar la pregunta següent.
Quina és la capital de la Sardana 2013?
O bé,
on se celebrarà la final de la 24a edició de la Sardana de l'any?
Truqueu al 93 409 27 77 o envieu-nos un correu electrònic a totsardana@gmail.com. Teniu temps fins al dilluns 22 d'abril. El Tot Sardana sempre difonent la dansa nacional de Catalunya. El misteri de la vida, passió i mort de l'home. El nou llibre de poemes de mossèn Francesc Malgosa, editat per Claret. Teologia i bellesa units en els versos més acurats. El misteri de la vida, passió i mort de l'home. Passió, ànima i profunditat humana en les paraules de mossèn Malgosa. De venda editorial Claret. Roger de Llúria, 5 de Barcelona. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs quan falten gairebé 2 minuts per arribar al punt de 3:15 del vespre, avui compartim les notícies del dia amb l'Eulogi Broto. Ell és professor i jurista. Aquesta hora l'actualitat ens fa marxar cap als Estats Units perquè Boston continua en estat d'alerta absolut. La ciutat i tot el país viuen pendents de la gran operació policial que s'ha engegat per detenir un dels sospitosos dels atemptats de la Marató de dilluns passat.
La ciutat continua paralitzada amb els comerços i el trànsit tancats. La població no surt de casa des de fa aproximadament unes 6 hores. El fugitiu de 19 anys, identificat com a Dotskar Tsarnaev, podria estar amagat en una casa de la rodalia de Boston que la policia té encerclada des de fa unes hores. L'habitatge, situat en una zona residencial del poble de Watertown, està totalment envoltat per policies fortament armats. Prop de la casa hi ha una tanca i també un helicòpter que sobrevola aquesta casa constantment. La policia actua amb gran desplegament de personal i vehicles blindats, però treballa, això sí, amb molta cautela pel temor que el sospitós hagi col·locat explosius a la casa o bé que els porti a sobre.
Sara, què en sabem dels sospitós?
Doncs ens sabem que visitava habitualment pàgines web islamistes i també exigia la independència de Txetxènia en el seu perfil personal de la xarxa social V-K. També ha penjat vídeos de combatents en la guerra civil siriana i ha escrit frases com, per exemple, Salam World, la meva religió és l'islam, o, per exemple, també, no hi ha més Déu que Allah que ressoni en els nostres cors, doncs, com dèiem, en pàgines web islamistes.
Recordem que el seu germà gran, de 26 anys, és el que ha mort aquesta matinada durant una persecució policial. És el que apareix a la fotografia de l'FBI amb una gorra negra.
Tenia antecedents penals per violència domèstica i va deixar els seus estudis d'enginyeria que cursava a Boston per dedicar-se a la boxa i les arts marcials. En el seu perfil de Facebook també es definia com a molt religiós.
Eulogi Broto. T'escoltem. Feia temps que no teníem a l'Eulogi, Sara.
Sí, ens fa molta il·lusió que estigui.
Tenim tantes coses a parlar. Estàs fent una relació ara, una reflexió...
Sí, fora de...
Fora de micro, fora de que micro. Ens agradaria que...
Clar, és que ara aquí...
Compartissis també amb els...
No, podem fer moltes deduccions, disquisicions, però, clar, mentre no entrin a la casa o surtin o el detenguin o en parlin, que ja veurem, aquests no són com els noruecs o els suecs. Aquests si entren, probablement, si surt, sortirà que no pugui declarar. Per tant, estem fent disquisicions de quines poden ser les motivacions i de més. No? Però sí, jo ho lligava abans amb l'atemptat d'Oslo de... Doncs ja farà quasi 2 anys. Anem, aquest estiu farà 2 anys. I amb més de 70 morts. I me'n recordo que... Perquè estàvem entent aquell dia, també.
Estava al Nits Estel, amb l'Emili
sí,
Pacheco.
Estàvem que dèiem si era quan lo de Líbia, Gaddafi, que si probablement algun també un tema islamista i de més, no? I al final tot això són disquisicions que fins que no se saben, pues s'ha contrastat que va ser una altra motivació probablement política europea, no? Però bé, hem de conviure amb això i ens costa entendre-ho, però hem d'arribar a un punt d'acceptar que el mal existeix. La societat occidental, la societat del capital, ho vol justificar tot des del punt de vista de trastorns psicològics. Aquell noi, confès, declarat, dient estic perfectament, vull la pena de mort perquè vull morir pels meus ideals, tal, se soluciona dient, no, que fins i tot una persona que reclama amb aquesta coherència una condemna que no és possible perquè el sistema legal del país no ho permetia, està trastocant. No, perdonin, des de fora, objectivament, aquell senyor és plenament conscient dels seus actes. Per tant, ha escollit un camí. I ens hem oblidat de que pues hi ha gent dolenta en el món. Tot ho justifiquem amb trastornos psicològics passajeros, volem negar la evidència del mal i d'aquí, clar, ja no parlarem de cristianisme o no i de valors, però el mal existeix i l'hem de saber combatre. És molt fàcil. El que han fet aquests nanos és molt fàcil. Ara totes les maratons estan prenent mesures de seguretat. No tornaran a fer-ho una marató. No té sentit. Si només ho has de fer a un camp de bàsquet, a un camp de futbol, és impossible controlar 100.000 persones que entren a una final de la Champions. No estic donant idees, però vull dir, són... Ara, tanta seguretat als avions. Els avions ja ho han fet. Si ho han de fer, ho faran a l'AVE, per entendre'ns, a un barco. No ho faran. És que és tan fàcil. La globalització ens ha portat això. Hi ha tanta gent al món que no es pot controlar. Després, amb les càmeres és molt fàcil també trobar els responsables, però no pots controlar. Entre 50.000 persones que hi havia a les carrers de Boston seguint la cursa, corrent, 100.000, etc., aquests dos nois passen desapercebuts. I un altre tema de la globalització. Clar, aquests nois són americans. Són americans. Veieu les fotos i vesteixen d'americans, perfectament integrats a la societat d'allà.
Després. Portaven 2 anys, em sembla,
sí, però...
als Estats Units, formant-se...
Correcte, però, però perfectament integrats.
Uh-huh.
No és com abans, que deies, tinc un veí de no sé on, i ho notaves. Avui en dia és molt difícil, a part de les zones on els barris s'han posat en plan gueto, que continua passant a tot el món, però és molt difícil tenir un prejudici a priori. Pues perquè la gent es mou i hi ha àrabs catalans perfectament catalans, i hi ha catalans a Austràlia perfectament australians, i hi ha anglesos a Letònia i russos a Hawaii. Vull dir, qui és més hawaià, el rus o el nascut allà? No ho sé. Aquests nois, l'aspecte és plenament americà. Ningú sospita, vesteixen com americans. Clar, en un món globalitzat hem d'aprendre a conviure amb aquesta situació. No podem controlar 7.000 milions de persones i entrar en una dictadura del control total i ara les bosses. Llavors guanyarien els terroristes, tindrien l'efecte contrari i entraríem a una dictadura del terror democràtic. No? Per tant, simplement hem d'estar acostumats a anar pensant en un món on hem de formar la joventut en els valors, cristians o no, valors humans i de respecte, perquè el mal existeix i ens hem oblidat pel camí.
Doncs amb aquestes reflexions de l'Eulogi Broto repassem altres notícies. Tornem a casa nostra. perquè el conseller de la Presidència i portaveu del govern català, Francesc Homs, ha explicat aquest matí que l'estiu es podran pagar els impostos de forma legal a través de la Generalitat.
Homs ha afegit que ja se n'ha parlat amb els ajuntaments i se n'està començant a parlar també amb els empresaris. Homs ha explicat que aquests diners s'hauran d'enviar a Madrid, però considera que permetrà a la Generalitat recollir coneixements i també informació estadística de cara a bastir una hisenda pròpia. Recordem que Homs ha fet aquestes declaracions, com dèiem, aquest matí a Catalunya Ràdio.
Mentrestant, avui hem sabut que el govern espanyol introduirà la constitució del Consell Assessor per la Transició Nacional en les al·legacions del recurs contra la declaració del Parlament presentat davant el Tribunal Constitucional.
I és que, segons explica la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, és un fet que demostra que la declaració sobiranista està en marxa. No obstant, la vicepresidenta espanyola ha aclarit que el seu executiu no presentarà un segon recurs davant del Tribunal Constitucional després que la mesa del Parlament ha respost al requeriment d'aquest tribunal que les dues declaracions sobiranistes aprovades per la cambra són vigents i que ni es contradiuen ni tampoc se substitueixen.
Eulogi Brotó, un convidat nostre del 2 de 8, molt conegut pels nostres oients, Oriol Domingo, el periodista i també jurista, just en el seu compte de Twitter acaba de tuitejar que el procés sobiranista tindrà problemes, però s'ha traspassat, diu, ja al punt de no retorn. Això és una primera victòria.
Bé, a veure, evidentment no es pot negar que el govern ha apostat per caminar i que caminar no és il·legal. Per tant, a partir d'aquí, clar, el govern central, estatal, presentarà al·legacions dintre del recurs al tema del Consell. Clar, un Consell no pot ser inconstitucional. Tu et pots aconsellar del que vulguis. Jo puc demanar... Una altra cosa és que hi haurà al·legacions també del tipus de que això no es pot pagar amb diners públics, etc. I, per tant, intentar que el finançament caigui i coses d'aquestes per paralitzar-ho. Però el govern es pot assessorar el que vulguin, com si vol fer un consell assessor per conrear patates. Vull dir, serà la seva finalitat o no, però és un consell. Per tant, no pot ser il·legal i no pot ser inconstitucional. Per això diuen que no presentaran un segon recurs, perquè el tenen perdut, a priori. Ara bé, per l'altra banda, es podran pagar els impostos a través del govern català, a través de la Generalitat i l'administració tributària catalana. Es podran, no serà obligatori. Per tant, estem entrant en un punt també perillós, molt perillós, en línia amb el tema de les sentències de la llengua, de fer una gran fragmentació social. És a dir, hi haurà llistes de ciutadans que paguen els impostos. Si això va endavant, que ja ho veurem, perquè això també es recorrerà. Que paguen els impostos a la Generalitat els ingressarà a l'Estat perquè no té capacitat pròpia, no hi ha agència tributària foral amb competències, sinó que serà un tema de gestió. I, per tant, l'Estat i la Generalitat tindran llistats de la gent que paga els impostos a l'agència tributària, a AEAT, Agència Espanyola, Administració Espanyola d'Agència Tributària, o a l'Agència Tributària de Catalunya. Hi haurà ciutadans de dos colors, hi haurà llistes. Hi haurà ciutadans que demanen les classes en castellà i ciutadans que es veuen obligats o no, ja veurem, perquè això és difícil de fer complir, a rebre classes en castellà perquè un alumne ho demana i 24 no. Hi haurà llistes, aquest demana en castellà i els altres no. Clar, estem arribant a un punt de fractura social important. Estem arribant a un punt de fractura social. Llistes de ciutadans és el que fa a les dictadures. Els ciutadans del movimiento i los de no del movimiento. Los que llevan les... Perdó, però estic parlant molt seriosament. Els que porten l'estel de David i els que no, etc. Això és el que es fa a les dictadures. Per tant, jo demanaria als polítics del país que estan fent un pas endavant amb un mandat democràtic, els agradi o no, que forcin el diàleg amb el govern central, perquè el govern central està enrocat en una posició no democràtica. Jo ja no dic que defensin el no al referèndum, que tenen tot el dret a defensar-lo i que la gent voti, no. Però estan posant pals a les rodes amb una sèrie de mesures que estan dividint la societat catalana des de fora. I això està creant un punt molt, molt difícil, perquè quan tu topes amb una paret que no vol diàleg, al final és una imposició i les imposicions acaben en dictadura. No dic que aquest govern sigui dictatorial ni no, molt menys, però els tics de diàleg són d'imposició. I això se li ha de fer veure al govern que no pot ser, que estem al segle XXI i que la gent, escolti'm, se sent d'on se senti. El cor és lliure. Vull dir, això no es pot imposar per llei. Com si jo em sento de Sant Andreu de Palomar i no em sento català, doncs em sentiré de Sant Andreu. Per tant, més enllà dels sentiments i de les lluites de banderes, el govern no pot crear legislacions que facin llistes de ciutadans de primera i de segona. I això és el que estem arribant. Hi ha un greu problema de fragmentació social en un any, a 6 mesos, abans del referèndum.
A tot això, clar, és que en la línia que estaves comentant, Eulogi, el que s'hauria de fer és preguntar a la ciutadania catalana què és el que vol, i a partir d'aquí, doncs, prendre decisions. Però tot i així, si ja es nega que la població catalana es posicioni...
No, però la població ja se li ha preguntat. La població va fer un referèndum amb un 94% a favor d'un estatut.
Però no és el mateix.
No. És per fer un anàlisi de com ha anat l'evolució. Un estatut que va ser ratificat pel Parlament espanyol. Pel Parlament espanyol. És a dir, per la dipositari de la sobirania de l'Estat. Als ciutadans catalans se'ls ha preguntat en les últimes eleccions on un partit que va renunciar al govern portava un programa clarament a favor d'una consulta i, per tant, portava una posició. I aquest partit, amb altres, que també portaven això al seu programa, han tret majoria absoluta qualificada, perquè tenen una majoria important. Per tant, el poble ja ha parlat. Hi ha un manament democràtic a un full de ruta. Aquell full de ruta pot acabar en un no. I això és el que el govern de Madrid, si no està d'acord amb la finalitat, s'ha de posicionar. Però un govern del segle XXI no pot impedir al seu poble, perquè, clar, els catalans també som espanyols, que es manifestin lliurement, sí, amb la consulta per la independència de Catalunya o no, o el dret a decidir, sigui amb una manifestació al carrer perquè no volen pagar els desaucis amb diners de tots, perquè no volen anar al carrer amb els bancs sanejats i la gent al carrer. I ara fer una manifestació que no autoritzada mentre no afecti drets de tercers, és el dret de reunió consagrat a la Constitució, s'està convertint quasi en delicte. S'està dient de perseguir-ho i tal. Estem, lligant amb el que deia abans, entrant en tics no democràtics.
Escratxes, Eulogi.
Escratxes, per dir-ho d'una altra manera, sí.
Parlem-ne. Tenim gairebé 2 minuts. Quina és la teva posició?
Tots els canvis socials de la història de la humanitat s'han fet perquè un senyor s'han reunit i s'han posat davant d'un altre i li han dit això no pot ser. Amb violència, tallant colls als reis de França, han estat revolucions, i sense violència doncs són moviments passius, com el que pot trobar a la porta d'un hospital perquè no entrin, etc etc, o els piquetes a les huelgues. ¿Vale? Ningú qüestiona, encara que bueno, el dret a treballar i tal, però ningú qüestiona en un dia de vaga doncs uns senyors que han perdut la seva casa, que estan al carrer, que els seus fills no tenen per menjar, etc etc, que es posin davant de la porta dels polítics, del color que sigui, per reclamar que ells, que són el seu representant, els facin cas, és el més normal del món. I jo ho faria, si fos el meu cas. I pensem que això va acompanyat d'una iniciativa legislativa popular que acaba desvirtuada i aprovat el partit amb majoria absoluta una llei nascuda d'una iniciativa legislativa popular per destruir aquesta iniciativa legislativa popular.
Home, Eulogi, majoria absoluta significa realitat absoluta?
No. Significa rodillo absolut. Vull dir, avui sentia jo aquest matí el portaveu de l'àrea d'habitatge del PP al Congrés i no tenia arguments. L'han entrevistat a Catalunya Ràdio i no tenia arguments. Deia, no, la retroactividad es imposible, no estamos hablando de eso, es un argumento inconstitucional porque las leyes no tienen carácter irretroactivo. I no entrava a lo que li preguntaven. Llavors, hi ha uns interessos econòmics. Ja van dir que no acceptarien l'adhesió en pagament. L'adhesió en pagament és complicat, perquè també hi ha molta gent que aprofitaria, abusaria i deixarien de pagar dient així em perdona la hipoteca i prefereixo estar a lloguer. Però sí que no s'ha atacat el problema social que va convocar i va provocar la iniciativa legislativa popular. Això ha estat una burla.
Per tant, ha quedat
absoluta.
Desvirtuada totalment la ILP.
Desvirtuada, per tant, més valia no aprovar-la i treure una llei diferent, però no vincular-les. Ha estat una burla als promotors.
Doncs, Eulogi Brotó, moltes gràcies per haver compartit les notícies amb el 2 de 8. T'esperem properament.
Molt bé.
Molt
bona
diada. Bona
diada de Sant Jordi a tu.
Igualment.
Igualment. Que vagi bé. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns. Que vagi bé.
Bona nit.